Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, fins les tres esports a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Arribar entre les millors i guanyar campionats arreu del món en 25 anys està bé. Fer-ho després d'haver-ho deixat i d'odiar fins i tot el teu esport als 18 té un plus de mèrit per l'esperit de superació que requereix. Avui a l'Hotel Suís rebem com a visitant d'excepció Georgina García, tenista castellarenca del Club Tenis Sabadell, que ha viscut un 2017 per recordar en l'aspecte positiu i també en el negatiu de la paraula. Un any com la seva carrera, amb clars i foscos, amb llums i ombres, amb victòries sonades i també amb lesions, però un any que ha permès a la vallesana tornar entre les millors, sent ara mateix la cinquena tenista espanyola al rànquing mundial, darrere de les més grans, de les raquetes més il·lustres del país. Un dia d'avui, per tant, per fer balanç i per conèixer els seus objectius de futur a curt termini.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un dia més, al control de so. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Descobrim qui és la Georgina García, tenista del Club Tenis Sabadell. També saludarem Agus Medina, ara jugador del filial del Celta de Vigo, l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, el cara i creu pels equips de la Joventut Atlètica Sabadell i també una pinzellada d'handbol, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
Per exemple, l'Espanyol va tancar ahir la 18a jornada de Lliga Primera Divisió amb la primera victòria de la temporada fora de casa. Els blanquiblaus van vèncer per 0-1 al camp del Màlaga amb un solitari gol de Sergi Darder al tram inicial. Els pericos es distancien així de la zona perillosa de la classificació. Avui, a més, es decideixen les dues primeres eliminatòries de vuitens de final de la Copa del Rei. El Lleida Esportiu visita a 7:45 el Wanda Metropolitano després del 0-4 de l'Atlético de Madrid a l'anada jugada al Camp d'Esports. A més, a 7:45 es citen a Mestalla el València i les Palmes amb empat a 1 al primer partit jugat a les Illes Canàries. Samuel Umtiti s'entrena per primer cop amb la resta del grup al Futbol Club Barcelona. Lesionat a principis del desembre, el central francès és al tram final del seu procés de recuperació i podria reaparèixer en qüestió de dies, com a molt setmanes. L'Istanbul Başakşehir, per cert, ha admès l'interès pel blaugrana Arda Turan. En el món del motor, Nani Roma s'ha retirat del Dakar després de patir un accident aparatós en la tercera etapa. El pilot té un traumatisme cranial lleu i ha passat la nit a l'hospital. El seu vehicle va donar fins i tot diverses voltes de campana mentre rodava a gran velocitat per les dunes del desert del Perú. A la Tilla i Sunderland, líders en cotxes i motos respectivament. I finalment, Rafa Nadal perd davant Richard Gasquet al torneig d'exhibició de Coyong a Austràlia, però ha valorat positivament el seu retorn al Manacorí. I afirma estar a punt de cara a l'Obert d'Austràlia.
Han parlat en les últimes hores.
Tenen associat el nom del torneig de Rafa Nadal, Diego Pablo Simeone, confirmant que Vitolo s'estrenarà com a titular a l'Atlético avui contra el Lleida.
Se tiene que habituar a las necesidades que tiene el equipo para que su jerarquía y talento nos beneficie. Y bueno, él está con muy buena predisposición, con mucho entusiasmo, con mucha energía, empezará el partido.
Quique Sánchez Flores y la importancia de estrenar el contador de victorias a domicili per l'Espanyol.
Bueno, no tener la sensación de que puedes ganar. Y eso lo hemos arrastrado toda la primera vuelta. Pese a haber hecho partidos buenos fuera de casa, la sensación es que no ganábamos y eso se va acumulando. Por lo tanto, mentalmente es muy bueno que antes de acabar la primera vuelta hayamos ganado nuestro primer partido, vayamos sumando puntos fuera, no de uno en uno, también de tres en tres.
I sensacions contraposades per Sergi Darder, golejador ahir a l'Espanyol contra el seu ex-equip, el Màlaga.
Si hi havia un partit que no volia marcar era avui, perquè clar, veure un equip que estimo a una situació complicada és complicat, però contentíssim. No puc negar-ho, sí que és veritat que marcar un gol, sobretot quan dona 3 punts, és una cosa que pràcticament el millor que tens dintre del futbol i bueno, molt content.
i a les xarxes socials.
El Club Natació Sabadell felicitant a les seves jugadores Asensio i Reid com a campiones d'Espanya amb la selecció catalana de bàsquet en categories formatives, i també l'Or Gràcia Sabadell fent el mateix amb Clara Correro i amb Berta Prats. Or a la final del Campionat d'Espanya d'handbol, en aquest cas disputat a Galícia, i després de guanyar la final a Castella-La Manxa. I a futur a Sabadell, enhorabona.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem Josep Aljombe Turriols, històric massatgista del Centre d'Esports i també atleta de la ciutat, i l'exbaterpolista del club, Eric Marçal.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts, gairebé sis per sobre de les dues, en directe a Ràdio Sabadell amb l'actualitat arlequinada per començar el menú del dia. Dia de descans per la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, com és habitual els dimarts, sense activitat als terrenys de joc, on sí n'hi ha, o comença a haver-hi com a mínim en les últimes hores, és als despatxos. El Sabadell, com la majoria d'equips de la categoria, intenta moure's per tancar les diferents operacions que té entre mans mentre dura aquest mercat de fitxatges hivernal. La prioritat, com dèiem ahir, l'operació sortida. El conjunt arlequinat ha de parlar encara amb alguns dels jugadors que podrien abandonar la disciplina arlequinada depenent de com vagin les coses. Un està cantat des de fa dies a la Sana Mané, ja n'hem parlat prou en les últimes hores, en els últims dies, fins i tot a la Transmi de dissabte des d'ells, però n'hi podrien haver més, i no només sub-23, ho venim dient, per exemple, ahir aquí a l'Hotel Suís. Sentíem, per exemple, Jeremy Guillemenot, el suís, dient que la seva intenció és continuar al Centre d'Esports, és seguir vestint la samarreta arlequinada. La intenció del Sabadell, si pot, també és la de reforçar-se amb algun altre atacant contrastat de la categoria, que ja conegui aquest grup 3 i que s'adapti també a la realitat financera del club. De noms, un munt. I de competència directa, que també busquen un punta d'altres clubs que tenen el mateix objectiu, gairebé els mateixos. Per tant, en aquest sentit, molts, però que molts, fronts oberts. Però, com el metro, deixin sortir abans d'entrar. I, per tant, si Guillemenot vol continuar i és sub-23, a la ment de tothom ahir, qui més qui menys, doncs ja apareixia un nom, que és el d'Arturo Enrique Bernard. Per exemple, alguns ja heu tuitejat en les últimes hores el seu nom. No es descarta la seva sortida, sobretot, com dèiem la setmana passada, veient les últimes setmanes al conjunt sabadellenc, fins i tot amb les declaracions incloses de l'entrenador, de Toni Saligrat, i especialment amb la seva decisió de deixar-lo fora de la llista de convocats pel partit al Martínez Valero d'Elche, el que obria la segona volta del campionat, el que encetava aquest 2018. Per tant, tocarà esperar, caldrà veure com avança el tema en els pròxims dies i quina és la decisió que pren el Sabadell, però com dèiem, a la ment de pràcticament tothom, ara com ara, un nom, Arturo Enrique Bernard. I mentrestant, com dèiem, l'equip descansa avui, dia lliure més que merescut, després d'una setmana intensa de feina, la primera del 2018, sense partit encara, i la segona en premi, més que merescut, com diem, aquesta victòria al Martínez Valero del tot celebrada. A partir de demà, a passar pàgina, a pensar ja en la Unió Esportiva Olot, un partit completament diferent, ni que sigui per allò de jugar a casa i també pel perfil del contrincant. L'objectiu no és un altre que el d'arrencar bé l'any també aquí a casa, a la Nova Creu Alta, on en tot el 2017 el Sabadell només va perdre un partit en tot aquest any natural entre el tram final de la passada temporada i l'inicial d'aquesta, on, com sabeu, encara no ha cedit cap derrota a casa l'equip de Toni Saligrat. Després del triomf contra l'Elche, totes les declaracions són crides a l'optimisme. El primer, Toni Saligrat, que parla d'ambició, sí, però tocant de peus a terra.
Jo crec que aquí des del primer dia hem dit el Sabadell és el que és. El Sabadell té el pressupost que té. El Sabadell ha firmat els millors futbolistes que ha pogut amb els diners que tenim. Els millors tècnics, estem fent tot el millor que podem, tots, perquè el Sabadell sigui el millor Sabadell possible. Tocant de peus a terra. Ara, a nivell d'ambició, això no ens guanya ningú, però hem de ser també realistes, no? La nostra realitat és que hi ha equips molt poderosos econòmicament al nostre grup, amb plantilles molt poderoses per jugar 38 partits i un play-off. La nostra potser en alguns aspectes no ho és tant i intentem amb altres compensar aquests aspectes que no tenim.
El de Torrent, però, sempre ha estat molt agosarat a l'hora de marcar-se objectius i després d'estrenar l'any. I la segona volta, com diem, amb aquesta victòria de prestigi, més encara. L'objectiu d'aquest Sabadell, diu, sempre ha estat acabar entre els millors.
Si no tenim tants euros, doncs tindrem més d'altres coses. Però nosaltres, des del començament, hem dit que volem estar a la zona de dalt, a la zona alta. Jo estic convençut que l'Elx estarà. I l'Averaix, si estic prea a prop, el tenim guanyat. Això és molt important.
Per tant, fins i tot pensant ja en l'Averaix, en la primera jornada de la segona volta, Toni Saligrat, en relació al partit davant de l'Elche de dissabte passat, en la mateixa línia d'optimisme, Josu Ozcoidi, autor del gol anul·lat, el Martínez Valero. El donostiarra assegura que després de tants empats, camí del rècord d'Igualades, ara és el moment de fer-los bons per acabar de fer aquest pas definitiu camí del playoff.
Yo creo que al final, cuando se hace el trabajo bien, por mucho que al principio no salgan los resultados, que al final son empates, no son derrotas tampoco, pero bueno, siempre nos vamos con el sabor de boca de que siempre podemos hacer un poco más. Y yo creo que sí, a largo plazo siempre da sus frutos hacer bien el trabajo. Y yo creo que ahora nos lo merecíamos, ha sido un premio y hay que seguir.
De fet, el triomf a Elx, diu Josu, ja és el primer pas que demostra que han establert els ciments per poder fer grans fites. La base hi és, diu l'atacant basc, i ara el que toca és rematar-ho.
Al final, si ves todos los partidos del grupo 3, cuesta ganar en casa y fuera. Y a nosotros sí que nos está costando en casa pues llevar la iniciativa, por lo menos meter más goles que el contrario, porque al final estamos empatando mucho. Pero a nivel de trabajo y a nivel de sensaciones, yo creo que cada vez hemos ido a más. Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos tranquilos porque, sinceramente, creo que debemos seguir igual, siempre mejorando, pero desde esa base. Y a partir de ahí, pues como te he dicho antes, vendrán los resultados y qué mejor que el siguiente partido ganar también.
Doncs ja ho signem, guanyar el següent partit. Com sabeu, demà tornada a la feina. Recordem la cita diumenge en l'horari habitual, és a dir, a partir de les 5 de la tarda, televisat per Esport 3 amb Ràdio Sabadell, en directe des de mitja horeta abans a l'estadi de la Nova Creu Alta, des de 4:45, aquest Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot. El nostre proper protagonista, evidentment, no jugarà aquest enfrontament, però segur que està molt pendent un ex-arlequinat i un vallesà.
De portes en fora.
Com és costum aquí a l'Hotel Suís els dimarts, buscant algun futbolista de casa nostra que estigui jugant fora de les nostres contrades, avui el que fem és marxar cap a terres gallegues i saludar un bon amic de la casa, un jugador que segur que només esmentar el seu nom us portarà bons records de les últimes campanyes, malgrat ser encara molt però que molt jove. Agus Medina, què tal, com estàs? Boas tardes, hauria de dir això en gallec o què?
Boas tardes.
Com ho portes, lo del gallec, bé o no?
Bueno, és bastant semblant al català, però hi ha algunes etiquetes que se'n van.
S'entén, la veritat és que la majoria de coses s'entén. Tenim a Vigo, a l'Agus Medina, jugant des de fa una temporada i mitja al filial del Celta, amb bona nota, realment, perquè anem seguint-te des de la distància, Agus. L'any passat va ser un pèl més complicat. Per exemple, he estat buscant les estadístiques, 26 partits jugats, però només 4 de titular, no vas arribar als 600 minuts. En canvi, aquesta temporada, 19 partits jugats de 20 que portem, dels quals 16 de titular, i gairebé 1.000 minuts més que en tota la campanya passada, 1.410 minuts a jugar ja. Per tant, un any que t'està sortint gairebé tot bé.
Sí, bueno, el año pasado, como llegué también a final de la pretemporada, me costó entrar, pero también el equipo el año pasado estaba muy fuerte, estaba hecho desde el primer principio, salieron las cosas bien y se reflejó al final de temporada, que hicimos playoff, nos eliminó el Valencia en el playoff, pero bueno, y este año, empezando desde cero, entrenador nuevo y nada, a uno más, a seguir trabajando, como he hecho siempre, y está llegando la recompensa.
Un any d'adaptació, per tant, a Galícia, a l'entitat, a l'equip, un altre any en el que ja estàs tenint molt de protagonisme, i en els dos casos una temporada en la qual a nivell col·lectiu el Celta B s'ha convertit en un habitual a la part alta de la classificació, per tant, a nivell de resultats, temporades que estan sent molt positives.
Sí, la verdad que sí, l'any passat... Ya te digo, nadie se lo esperaba, después del año anterior de haber sufrido para no bajar y ya te digo, ahora mismo estamos en la zona alta, jugamos muy bien, yo creo, al fútbol, intentamos hacer un juego vistoso, bonito para el espectador y sobre todo de ataque, ¿no? y bueno, y se va reflejando porque no está saliendo bien las cosas y quieras o no, te vas poniendo ahí arriba, y los rivales te respetan i tot influye.
Això m'ho has d'explicar bé, perquè abans xerràvem a nivell de xarxes socials, al WhatsApp, i em deies no, que jo ja no jugo de lateral, que jo ara mateix estic en posicions ofensives, t'havien vist ja jugar, de fet, fins i tot el Sabadell B, i diria que algun partit el primer equip havia jugat al mig del camp com a pivot, però sobretot aquí jugaves de lateral, i algun dia de manera puntual com a extrem, jugant una mica més endavant. Però és que ara tenim a Agus Medina jugant fins i tot de mitja punta, en posició clarament ofensiva. Se't queda curt el terme polivalent a tu?
Bueno, una virtud o un defecto, depende a quien le preguntes y a quien lo mires. Pero sí, la verdad que sí, cuando salí el Sabadell con Miguel empecé de lateral, luego de extremo, media punta, medio centro, bueno. Miguel me sacó la faceta y a partir de ahí, mira, llega el Celta y me miran más ofensivamente que no defensivamente.
No, si menys jugada porter i de davanter, la resta ho has fet tot.
Bueno, de petit jugava porter.
Ah, també? En quin equip, a Barberà o...?
Sí, a Barberà,
Ah, doncs mira, et falta en punta només. Digue-li a l'entrenador algun dia que quan estigui ja resolt el partit et deixi uns minuts ni que sigui per provar aquesta sensació també.
Bueno. No li fem res.
No, tampoc caldria, no ens passem. A tot això, un, perd una mica el nord a l'hora de pensar... O sigui, si jo et pregunto ara mateix tu on et trobes més còmode, havent jugat amb tantes posicions diferents, perquè aquí ja et dic que et tenim molt ubicat al lateral dret, però en canvi em dius que jugues de mitja punta i és molt diferent el rol d'un jugador i de l'altre. Ara mateix entenc que com portes ja una temporadeta jugant al davant ja estàs acostumat, però el teu lloc natural quin seria?
Pues me lo estás preguntando y yo tampoco te lo sabría decir. Es diferente. Cada posición te tienes que mentalizar de una forma. A lo mejor media punta tienes que mentalizar más de intentar crear juego, de jugar a las espaldas de su medio centro para intentar llegar a la portería. Y el lateral también es una forma más defensiva, de estar casi siempre atento para que no te cojas la espalda y cuando puedas atacar. O sea, tienes que empezar mentalizado de una cosa o de la otra. Pero es bastante, ya te digo, no te sabría decir. A ver, yo me siento más cómodo arriba, claro está. Pero bueno, no te sabría decir exactamente dónde.
Per fer-nos una idea, fins i tot el que dèiem abans del tema del gallec, si s'entén o no s'entén, dos gols porta Agus Medina aquesta temporada, un va ser davant del Valladolid B i l'altre un autèntic colarro de falta, aquest en el derbi davant del Rápido de Bouzas.
Ahí va Agus, el lanzamiento de Agus, gol, gol do Celta B, golazo do Celta B, marca Agus Medina.
Y Brais que se quede, que non ve o balón, ¿no? Pero bueno, estaba protexendo moitísimo o seu pau, ¿eh? A verdade é que o lanzamiento é impecable, o que pasa é que é extraño, si vemos a repetición como Brais, está moito, moito, moi cerca dese pau, ¿no? E como sorprende, ainda así.
Ahí está o lanzamento de Agus Medina, como buscou o pau do porteiro, chega a tocar Brais.
Chega a tocar, o que pasa que creo que reaccionou un poquinho tarde, porque non veo salir o balón, ¿no? Porque creo que tanto seus compañeiros como hai un ou dos jugadores do Celta que están en esa barrera e impiden ver o balón, e por eso sorprende, reacciona tarde.
Un auténtico las, Agus.
Bueno, está ahí, nada, a ver si seguimos haciendo goles, que será importante para el equipo y sobre todo para estar allá arriba.
Va ser contra el Rápido de Bouzas, amb dos equips amb molta proximitat, el Celta B, a més, sou quarts ara mateix amb 33 punts i cinquers el Rápido de Bouzas amb 31, per tant, una victòria que va ser clau i que va ser gràcies a aquesta Diana. Ja que parlem amb Agus Medina avui, jugador més que polivalent de Barberà del Vallès, ex del Sabadell i del Sabadell B, et volia preguntar també una miqueta per com recordes ara que ja ha passat una miqueta de temps, el teu pas per equip al Centre d'Esports Sabadell. Venies procedent del València, de l'acadèmia, que li diuen, del futbol base, el futbol formatiu del conjunt valencianista. Vas arribar aquí per jugar al Sabadell B. Amb el Sabadell B vas formar part d'un dels millors filials de tota la història del club, si no el millor, i després vas fer el salt al primer equip. De fet, vas debutar a segona divisió A i vas tenir alguns minutets ja. Per exemple, recordo el debut, déu-n'hi-do, el debut contra el Betis, jornada 1 de l'any 2014. Si et faig fer una miqueta de valoració en línies generals de tot el teu pas, de tota la teva etapa aquí al conjunt arlequinat, què ha suposat pel teu currículum, per la teva carrera, al Sabadell?
Para mí el Sabadell me lo ha dado todo, ¿no? Salir del Valencia y bueno, sí que era un paso un poco como aquel que dice cualquiera que lo mire desde fuera, un paso atrás, jugar a primera catalana allí al Sabadell B. pero bueno, a mí me ha servido también para tener los pies en el suelo, estar desde abajo también, hicimos muy buen año, me llevo muy bien con mis compañeros, de vez en cuando hablo con algunos, y nada, me dio la oportunidad del año siguiente de estar en el primer equipo y en el tercera, y al Sabadell yo creo que todo, ¿no? Porque también el simple hecho de jugar en Sabadell es que ahora mismo estoy aquí. Seguir trabajando para nada. Va estar ahí.
El debut contra el Betis, 3 gols, els 3 a fora, et va quedar aquesta espineta de marcar la nova Creu Alta amb el primer equip, perquè vas marcar el camp de l'Hércules, del Barça B i del Llocetense, els gols amb el filial, algun recordo, per exemple, un golarro contra el Terrassa. Amb què et queda, si t'has de quedar d'alguna cosa?
Bueno, pues, sobretot me quedo con la afición cuando juegas la Creu Alta, ¿no? Sí que es cierto que hay a veces que costaba que la gente fuese también, porque en
hem perdut un moment a Agus Medina, el sentim de massa lluny, intentem recuperar aquesta comunicació amb el jugador ara del Celta de Vigo B. Estàs per aquí, oi, Agus? Doncs, sí, Agus?
Sí.
Ara sí, que t'hem perdut un momentet. Em deies, el tema de l'afició, el que et quedes, no, de Sabadell?
Sí, no, me quedo con el tema de l'afició, sobretot quan ganamos la Copa Catalunya, campo lleno, una experiencia muy bonita.
I les últimes, Agus, primer, sobre el Sabadell que hi ha ara mateix, que no té res a veure amb el que tu vas deixar enrere quan vas marxar cap a Vigo. El passat estiu, un altre cop canvi de rumb al centre d'esports, i per tant et pregunto des de la distància i amb uns gestors, amb un màxim accionista que és diferent, amb una plantilla que no té res a veure, des d'això, des d'uns 1.000 quilòmetres que hi ha ara mateix entre Vigo i Sabadell, tu com veus el centre d'esports?
Bueno, lo poco que he seguido, lo que he seguido el Sabadell... un equipo que le cuesta mucho que le marquen gol, se nota que está trabajado, y sobre todo de eso están las estadísticas y tal, que son los empates, ¿no? Más o menos tú preguntas ahora mismo a cualquiera y dices, ¿es Sabadell? Sabadell ha empatado, hostia, ¿sabes? Pero no, muy bien, yo lo que tengo entendido es que ha cambiado y que está otra vez intentando a ver si reflota.
Per cert, i amb això ja ho remato, t'has creuat amb bons amics en el camí, en el grup 1, per exemple, veia una fotografia amb Óscar Fernández, el tècnic de l'Atlético de Madrid B, i en el seu dia diria que vau coincidir a l'Acadèmia del València. Tu t'imagines, per exemple, un playoff contra el Sabadell o no?
Bueno, sería muy bonito volver a la nueva Creu Alta para jugarse cualquiera de los dos algo, ¿no? Sobre todo intentar hacer el playoff, que sería lo más bonito para los dos, y nada, que ganas el mejor.
Doncs Agus Medina, jugador barbarenc, ara mateix del Celta de Vigo, en el seu filial, fins fa no gaire al centre d'Esport Sabadell, ens feia il·lusió saber què era de la teva vida per terres gallegues. Molta sort a continuar igual i que vagi igual de bé la temporada o més en aquesta segona volta. Una abraçada.
Una abraçada.
I nosaltres el que fem és una aturada en el camí, un quart i mig de tres, i després de la publicitat tenim aquí a una de les millors tenistes. Ara mateix el panorama estatal és vallesana, és de Castellà, és del tenis Sabadell, és la Georgina García, i de seguida la descobrim aquí a l'Hotel Suís. Se'ns fa difícil imaginar-nos una estrena d'any millor que la del 2018 pel Sabadell.
Aixeca el cap, Guillem Enot a la frontal, prova, xuta amb rosca. Gol, 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 gol.
Ara toca arrodonir-la, entrant amb bon peu també a la nova Creu Alta, el que ha estat la gran assignatura pendent de la primera volta.
Sabadell en joc.
Digerida la dolça ressaca de la victòria al Martínez Valero, el play-off és a només 3 punts i ara cal fer la feina a casa. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Sergio Montero, jugador del Centre d'Esports, i escucho los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa't a banksabadell.com/préstecexpansió.
Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís per descobrir, per saludar una de les tenistes de casa nostra que està fent fortuna últimament i que ens ve molt de gust tenir-la aquí a Ràdio Sabadell. Georgina García, què tal, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, i tu?
Doncs mira, amb ganes de descobrir la teva història, perquè he anat sentint moltes coses molt bones, realment, i l'últim any és d'aquells que home, un l'analitza i dèiem en començar... llums i ombres, amb una lesió que t'ha fet la guitza, amb bons resultats, amb victòries, però un any que recordaràs, aquest 2017 que acabem de tancar.
Sí, bueno, ha sigut un any molt complicat perquè vaig tenir una lesió molt dura del canell, pensava que m'hauria d'operar i bueno, ara sembla que està estable, però tampoc acabo d'estar del tot tranquil·la perquè... va ser d'un dia per un altre que em va començar a fer molt de mal. Jo crec que també perquè portava... vaig fer tres tornejos seguits molt bons, una final i dos campions, i llavors allà em va començar a fer mal i bueno, vaig tenir l'oportunitat de poder jugar un gran slam, però vaig arribar malament degut al canell, llavors no sé, se'm va fer bastant durillo i bueno, he pogut tornar a jugar, que pensava per un moment que no podria tornar a agafar la raqueta una altra vegada, i per mi això és el més important, estar competint una altra vegada.
Això va ser a l'estiu, abans, com dius, al maig vas tenir un bon moment de forma amb aquestes tres finals que comentes i dos títols, després al desembre de seguida en parlem perquè a la Índia prou bé t'ha anat al final d'any, però si et dic a principis de temporada que vas tenir un inici un pèl complicat de 2017, que sumaries tot el que has sumat, que pujaries posicions al rànquing i de més, potser no t'ho creus, no? Perquè va ser, llegint una entrevista, per exemple, que deies que havia estat un any tens en el seu inici.
Sí, és que vaig començar, sí que vaig guanyar un torneig i tal, però vaig tenir també molts problemes personals i, vulguis o no, tot afecta i al final ets tu qui està a la pista i si no estàs bé no tens un comodín o algo perquè dic que entri el meu entrenador i jugui per mi. No, aquí estàs tu i ets només tu. Llavors vaig haver d'anar al psicòleg i tot pels problemes que vaig tenir i bueno, la veritat és que estic sorpresa de que hagi pogut treure aquests campionats endavant.
Si repassem una miqueta el currículum, la Georgina és tenista del tenis Sabadell, és castellarenca, té 9 títols ITF, per exemple, el primer va ser l'abril del 2015 a Ponta Delgada, a Portugal, i el 2017 n'has guanyat 4 a Hammamet, a Tunísia, al febrer, a Monzón i a la Bisbal, al maig, aquests 2 de 3 que dèiem de les 3 finals consecutives que vas tenir, i el del desembre a Pune, a la Índia, això en individuals, perquè en dobles 11 títols, el primer va ser el 2011, després en parlarem també de tot el que ha succeït de pel mig, va ser a Madrid el primer, però en aquest 2017 4 títols més, també en dobles, a Santa Margherita di Pula, a Itàlia, també a Lleida i a Monzón, i a Navi Mumbai, a la Índia. Però sobretot no sé si et queda la sensació que el 2017 el recordaràs per l'estrena a Wimbledon, molt marcada per aquesta lesió, com dius, però clar, t'estrenes en un gran slam, ja et vas quedar a molt poc de Roland Garros, que m'imagino que això és una espineta que et vas treure, de dir, he tastat el que és Wimbledon, he estat entre les millors, encara que no hagi pogut rendir com toca, però ja m'he vist allà, i suposo també que és un objectiu de cara al futur, no? El poder repetir una experiència com aquesta en un torneig que només diu Wimbledon, ja tothom s'ubica. O sigui, tu dius Wimbledon, saps de què estàs parlant i saps que allà van les millors.
Sí, sí, a veure, jo aquest any m'hagués agradat anar a Austràlia, però com l'últim torneig que comptava sumava, trigava dues setmanes en comptar, llavors no he pogut anar. I, bueno, la veritat és que en part dic, bueno, ha sigut millor que hagi sigut així, perquè així he tingut temps per poder entrenar i preparar-me per començar millor la temporada, que durant tota la meva carrera tenística mai ho he pogut fer. I bueno, sí que espero aquest any que començar millor l'any i poder classificar-me per Roland Garros, que ara de moment estic classificada, però clar, mai, si no guanyo ni un partit i puc perdre el que defenia, llavors ja no entraria.
Clar, perquè això va per rànquing, i em deies ara que Austràlia realment per molt poc no has estat, perquè si avui comptés el rànquing de dia 9 de gener, hi aniries a Austràlia. El problema és que l'actualització del rànquing va arribar per qüestió d'uns dies una miqueta més tard. Clar, també fa ràbia, no? Perquè ara ets la 198 del món, ets la cinquena espanyola, després en parlem, però només n'hi ha 4 per sobre teu en el rànquing internacional de tennis. I dius, clar, si hagués estat una setmana abans, potser ara mateix no podia venir aquí a Ràdio Sabadell perquè estaria a Austràlia.
Sí, la veritat és que és un pal, perquè, clar, és el més gran que hi ha al final és jugar els grans slams. I, bueno, a mi el que em fa més il·lusió són les Olimpiades, però, bueno, no sé, a més Austràlia que mai he estat i és una experiència que, no sé, em sembla espectacular.
Els Bee Gees, i això m'ha sorprès perquè repassant gustos musicals, que se li escapa el riure per sota el nas, la Georgina Garcia em deia reggaeton i els Bee Gees, que m'agraden i que em van ajudar en el seu dia, perquè clar, la Georgina Garcia, ho dèiem abans, han començat una història al darrere. Ella comença a jugar a tennis, despunta, apunta maneres, i llavors de cop i volta als 18 anys decideix deixar la raqueta, decideix no jugar a tennis, decideix que això ja s'ha acabat, i fins i tot dius que acabes odiant el tennis, que era el teu esport de tota la vida. Per tant, què va succeir per arribar a aquesta decisió tan dràstica i com has pogut sobreposar-te fins a tornar al que estàvem dient ara del 2017, de guanyar tornejos a Itàlia, a la Índia, a Wimbledon, volent a Austràlia, a Roland Garros? Què ha passat entremig?
Uf, la veritat és que és complicat perquè vaig perdre la motivació, vaig tenir problemes, també em van dir que, bueno, com que tenia un buf al cor i que m'havien d'operar i que no podria jugar mai més a tennis i ni tenir fills ni res, i bueno, imagina't, això em va passar quan tenia 17 anys.
Que t'enfonses.
I clar, jolín, perquè a més venia de fer, vaig agafar rànquing, que vaig fer la meva primera final i de circuit professional. I clar, llavors, això després em va començar a fer mal als genolls, que tenia desgast al cartílag, els dos, i de sobte em pinxava i no podia caminar. Després vaig tenir mononucleosis també, i bueno, el món del tennis, no, la veritat que no és un món que m'agrada, no m'agrada l'ambient que hi ha ni com funciona. Llavors, bueno, va ser un cúmul de tot que vaig dir, no puc més, ja ho deixo, no està sortint tampoc com m'agradaria, i a més tampoc tenia batxillerat i per mi era algo important tenir com un mínim d'estudis, que sóc la mateixa persona, però no sé, és com tinc un mínim.
Què és el que veus en el tennis que no t'agrada d'aquest món? Que dius, això, la manera com funciona no m'acaba de convèncer, per què no?
Crec que és un esport que se li podria treure molt més profit, que està molt mal muntat, i bueno, com són els entrenadors i la gent va molt agrandada, no sé, molt crescuda, i És que no sé ben bé com explicar-ho.
Un món massa egoista, potser? Un món massa... clar, quan és un esport individual, al final et porta, vulguis o no, a centrar-te en el resultat d'un mateix, perquè si no, al final, no tira cap endavant, no es progressa. Però potser excessivament egoista, en aquest sentit, ja no del tenista en si, sinó del seu entorn, d'entrenadors, de...
No, sí, això segur, perquè jo què sé, igual has de quedar amb algú per... Li dius a algú, pots escalfar-me, jo què sé, a les 9:30, i l'altre vol jugar a les 10, i llavors no li dona igual. I dius, no sé, o sigui, a mi algú em demana per... Em desperto més d'hora, sí que el saps. Sí, a més si et considero que ets amiga, entre cometes, doncs... I això no ho fa ningú. O sigui, sí que la gent és molt egoista i jo què sé, a l'hora d'entrenar, si pensen que, no sé, estàs fent control, si pensen que han de tirar un costat perquè sí, doncs ho fan. I a mi això em sembla una mica falta de respecte, no? Perquè estem fent una cosa, jo també, si vull, tiro més ràpid i no me la tornes.
Sí, falta de companyerisme en aquest sentit també. Et volia preguntar una cosa, perquè, clar, tu deixes el tennis amb 18 anys. I llavors després de passar tota aquesta ratxa que deies ara molt fotuda, de passar-ho realment molt malament, fins i tot més enllà del tema de l'esport, un tema de salut, dius que no te'n penedeixes d'haver-ho deixat, que fins i tot això, en el seu dia, tot això t'ha ajudat a ser el que ets ara, que sense haver passat tot això, ara no podries arribar on has arribat, el que dèiem abans, entre les 200 millors del món, cinquena millor espanyola en quant a rànquing. Què és el que pel mig t'ha fet créixer? O sigui, aquest esperit de superació t'ha fet més fort al final tot aquest temps de pel mig?
Jo crec que totes les experiències que tens a la teva vida, o sigui, tot el que decideixes fer, sempre és, no sé, sempre és positiu, no? Perquè són canvis a la teva vida. Tot, sempre aprens, no? És com, si perds, sempre aprens, no passa res, encara que ho hagis fet supermalament, tu al final aprens, és una experiència, no? O sigui, has de mirar les coses d'una altra manera. I també, clar, jo què sé, tenia un nòvio i també vaig conviure amb ell i vaig fer una altra vida i em va fer veure tot diferent, no sé. Crec que, clar, també amb l'edat i tal, madures i tot el rotllo aquest.
canvia la manera de veure el món amb una edat i amb l'altra. A tot això dèiem abans, tenista del club tenis Sabadell. Què tal el tenis Sabadell?
La veritat és que estic encantada, perquè jo he sigut de tota la vida al tenis Barcelona i em tracten superbé, és molt... És més familiar. I això m'agrada molt. Per mi és molt més important això que estar en un club que en teoria és millor perquè tenen més diners o es gasten més diners en fitxar gent per guanyar el Campionat d'Espanya per equips, que, no sé, per mi, a mi que el, com em tracten i això, per mi és el més important, que hi hagi bon rotllo i...
Un club molt proper, per tant, el tenis Sabadell. Acabem de passar els Reis fa 3 dies que han passat per aquí i no sé tu a la carta que havies posat el 2018, perquè el 2017, al marge de la lesió del canell, que m'imagino que un també es pregunta i si no hagués tingut la lesió, a saber on hagués arribat, però malgrat tot, 4 victòries en individuals, 4 victòries en dobles, alguna que altra final més, Wimbledon, i de cara al 2018 què li hem de demanar? Quin objectiu et marques?
M'agradaria acabar top 100 aquest any i poder jugar als grans slams que em queden aquest any i seguir progressant i donar el màxim de mi i no lesionar-me, clar.
Al final, quan la gent en general acabem mirant només a la Garbiñe Muguruza de torn, perquè els mitjans grans de comunicació, per exemple, estan molt més atents al Rafa Nadal que no pas a qualsevol altre tenista que sigui el cent i escaig, però per acabar de fer-nos a la idea, el ser la cinquena d'Espanya el que implica és que per sobre només hi ha la Sara Sorribes, la Lara Ruabarrena, la Carla Suárez i la Garbiñe Muguruza, i prou, ara mateix 198 del món, i dius que l'objectiu és fer una nova caixalada a la classificació i arribar entre les 100 primeres. En què canvia el ser el 200 o el ser el 100? El poder participar en d'altres tornejos, però també a nivell mediàtic, a nivell fins i tot de viatges. Dèiem abans que el ritme de vida d'avui me'n vaig a la Índia i estic dues setmanes fora, o començaràs, per exemple, el calendari a França, gairebé et passes mig any aquí i allà, encara que sigui aquí a Espanya, però una setmana a l'Aragó, una altra a València... Quin és el canvi d'estar al 200 o estar al top 100?
Doncs la veritat és que quan jugues tornejos molt millors, et paguen l'hotel, que això és molt important, perquè clar, l'esport, el tennis és un esport caríssim, perquè has de pagar tu tot, no tens ajuda de cap lloc, llavors et paguen l'hotel... És més professional el torneig, et sents millor, normalment les pistes són millors, el club també és millor. Clar, els tornejos ITFs normalment són a un club que està perdido en medio del campo. I clar, tampoc tens res a fer allà. Avui ho estava comentant amb la noia que entrenava, li dic, és que clar, ara anirem a França i hi haurà les senyores de les boles, que són unes senyores grans cascarràbies. I dic, no sé, i deia també, dic, els tornejos grans et posen gent que, no sé, és que és un altre món. Jugar un torneig bo, bueno, tots són bons, però bueno, ja m'entens, amb més rànquing que amb un dolent, és que no té res a veure, més que el calendari està millor fet, ja una vegada tens millor rànquing, ja saps on entres segur o no. Ara jo, per exemple, m'he apuntat la següent setmana, després de França, a un 8 a Sant Petersburg. Clar, no sé si entro. Si entro, he d'anar així a última hora, agafar un vol i anar.
Fins a Rússia, clar, imagina't.
Clar, això és molt complicat, això. Perquè, clar, si jo sàpigués que entro, doncs dic... Bueno, ja m'ho monto així. Però així no es pot. És com sempre així a última hora, a veure a dónde voy.
Això implica tenir el cap molt ben amoblat, també, perquè si no, al final arriba un punt que perds l'oremus de no saber on vas la setmana que ve, de no saber on dorms, quin vol has d'agafar, on has de jugar, com ho has de fer... Arriba un punt que t'has de desorientar, pràcticament.
Sí, no, la veritat és que la gent es pensa que, ai, que bonito jugar a tennis viajando tanto, i clar, dius...
Sant Petersburg, no. Per exemple, no el visites quan arribes allà de l'hotel a la pista, de la pista a l'hotel i poca cosa
clar,
més, no?
Clar, és que és això, és que jo viatjo molt però al final no veig res perquè també he de descansar, no puc estar allà donant voltes. Si el dia següent jugo, jo entreno o jugo partit o el que sigui, després he de descansar, llavors... No sé, és una mica... És durillo. O sigui, fins que no vas a un torneig de tennis, llavors dius, perquè ho has d'avisar. Si algú vol anar a un torneig de tennis, dius, és un rotllo, eh? Hay que avisar-lo.
Això, ara m'estàs fent recordar una conversa que vaig tenir fa molt de temps amb l'Ashvin Vildebur, amb un nedador d'aquí de Sabadell, que en certa manera em deia una mica això, que quan estava a l'elit... Avui aquí, demà allà, Roma, Budapest, però que al final no veia res i que fins i tot tenia aquell punt de dir, jo el dia que em retiri el que vull fer és viatjar, però per conèixer món, perquè tinc aquell punt de ràbia, d'espina, de dir, has estat a tot arreu i no has vist res. I t'has passat, en el seu cas, de la piscina a l'hotel, de l'hotel a la piscina, en el vostre de les pistes a dormir, a descansar i poca cosa més. A tu et passa el mateix, que una té el cap ja de dir, mira, estaré fins on vulgui ser-hi en el món del tennis, però després vull un altre ritme de vida, vull una altra vida diferent.
Sí, tant. A més, sí, la veritat és que sí que m'agradaria viatjar, bueno, perquè clar, a mi m'agrada viatjar, per sort, si no seria un drama. Però sí, la veritat és que sí que m'agradaria anar... Sí que sabria escollir més o menys quines ciutats, perquè a Índia no torno ni en broma... Però sí, tant. I fer turisme com una persona normal.
Doncs d'aquí un parell de setmanetes, França, gairebé et pregunto per objectius també. Et deia que quin era l'objectiu que et volies marcar pel 2018, del dia 22 que arrenca a França la temporada del 2018, aquest nou calendari, amb opcions, o quina és la idea que tens allà a França?
Home, jo sempre que vaig a un torneig vaig a guanyar-lo. M'és igual si és, jo què sé, un torneig petit o si vaig a un gran slam, jo el que vaig és a intentar guanyar-lo, perquè si no, ¿para qué vas, no? S'ha d'anar sempre... Hay que soñar en grande, no?
Per cert, que tinc una curiositat, un parell de sobrenoms, Huracà García o Dimoniet, aquests motes que diuen en castellà, d'on venen?
Bueno, el 2015 vaig guanyar a Monzón, individual i dobles, també, i vaig guanyar, no, bueno, sí, com aquest any, també, no vaig perdre cap set, i llavors van dir, va passat un huracán per Monzón, no sé què, i d'allà se'n va quedar. I lo del Dimoniet, que el meu entrenador, que diu que sóc una cascarrabias.
Doncs Huracà García, ho deixarem així, que tant de bo que el 2018 sigui això, un autèntic huracà, que et veiem a Roland Garros, que et veiem a Wimbledon, que tinguis moltíssima sort, i a veure si la propera vegada que vens per aquí podem dir un any per emmarcar un altre cop, o una temporada que està fent d'escàndol. L'objectiu del top 100 ha quedat petit, ara de reformular-lo. Que vagi molt bé.
Moltes
Un plaer tenir-te aquí. Moltíssima sort.
Moltes gràcies.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
No hay casa en la que no podamos encontrar un hueco muerto. En el retranqueo de la pared, sobre una puerta o detrás de ella, sobre el inodoro. Son rincones que pueden dar para mucho. Ni te imaginas lo que puedes guardar en 30 centímetros de profundidad.
Si la voz de la rubia de Instinto Básico consigue que te interese el texto de una web de muebles, imagínate lo que puede hacer con media vida, de Care Santos. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Vols estar al dia de tot el que passa a Sabadell? Tot el que necessites saber sobre política, sanitat, esport, urbanisme, educació, societat i l'opinió, te l'expliquem de primera mà des de les 9 i fins a les 11.
Al matí amb Mireia Sanz. Informació, rigor i pluralitat d'opinions.
I si també vols descobrir les darreres novetats al món de la gastronomia, la cultura, l'astronomia, el sexe o el món digital, queda't una estona més.
Al matí a Ràdio Sabadell, amb Raquel García. Des de les 11 fins a 2:15, entreteniment, implicació i proximitat.
Al matí a Ràdio Sabadell, cada dia de 9 a 2:15 del migdia.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
2 minuts per sobre de 3:15 del tennis. Passem a l'atletisme i anem a parlar de la Joventut Atlètica Sabadell, perquè la ciutat de Sabadell ha acollit aquest cap de setmana passat el Campionat de Catalunya de Clubs en pista coberta. Una vegada més, la pista coberta d'atletisme de Catalunya, a l'Anella de Sant Oleguer, va ser la seu d'una cita a la qual no hi van fallar els equips absoluts de la Joventut Atlètica Sabadell. Una jazz, això sí, que va viure, podríem dir, la cara i la creu de la competició. Ens n'amplia la informació el nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
Bon dia, Adri. Un any més, la pista coberta de Sabadell va acollir el Campionat Autonòmic de Clubs, una cita en la qual l'equip local va viure les dues cares de la moneda. Si en categoria masculina la jazz va poder mantenir sense problemes en la màxima categoria, va sumar 48 punts i es va quedar lluny dels 36 de l'últim classificat, en noies la cosa no va anar tan bé. De fet, l'equip femení va quedar últim i l'any vinent lluitarà a segona per tornar a recuperar la categoria. Tot i aquest descens, Josep Molins, president de la JAS, assegura que aquest resultat no els preocupa massa.
A Catalunya no ens toca massa. Nosaltres, les noies, tenim la primera divisió espanyola perquè tenim tots els clubs filials que porten la seva força de les seves atletes. Per tant, resulta que és una mica... Baixem a Catalunya i, en canvi, estem més amunt que els nois a Espanya.
En línies generals, el president de l'entitat es mostrava content del paper dels seus atletes i fins i tot assegurava que en condicions normals haguessin fet un millor paper. I és que Molins apunta que l'estat de salut d'alguns dels components de l'equip va marcar el desenllaç de la competició.
Sí, teníem més noies malaltes que nois. Però, vaja, això suposo que els altres equips també estaven igual, eh?
A més, juntament a aquest fet, el president de la JAS assegura que la quantitat de competicions a la qual participen els atletes de l'entitat debilita el propi equip.
Però, esclar, nosaltres estem lluitant amb el cross, estem lluitant amb la pista coberta, estem lluitant amb totes les categories, sub-20, sub-18, sub-16, els grans, els màsters, també tenim els veteranos que també estan molt ben classificats. Esclar, estem en tantes guerres que de vegades et debilites tu mateix, no? Perquè hi ha atletes que podrien participar en dues coses i només ho faran amb una. I, per tant, estem contents de l'activitat que fem i tenim l'avantatge de tenir la pista coberta aquí a casa i per això estem a totes les lluites.
Més enllà d'aquestes circumstàncies, Molins treia pit de la feina que fa la JAS. Segons el president de la Joventut Atlètica, el treball de base que es fa a l'entitat és molt positiu, tant que a molts clubs, diu, venen a pescar a Sabadell.
Se'ns han anat, com sempre, molts atletes clubs més importants que nosaltres, perquè els donen alguna cosa i nosaltres no els el podem donar, i per tant, si no, estaríem a primera divisió de tot per la gent que tenim de la promoció que fem aquí a Sabadell, però no? Cada any tenim unes desercions que, esclar, no podem aguantar-ho tot.
Cal destacar que el Futbol Club Barcelona va revalidar el títol autonòmic tant en categoria masculina com en femenina. La pròxima cita de la temporada atlètica arribarà aquest diumenge al Parc Catalunya, escenari del 57è Cross de Sant Sebastià, que aquest any a més tindrà la denominació de Campionat de Catalunya de Clubs i serà classificatori per l'estatal de cross curt que se celebrarà a finals de febrer a Gijón.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I al tram final del programa avui us portem dosi doble d'handbol d'entrada amb l'Or Gràcia femení, que pot apropar-se a la part alta de la divisió d'honor plata aprofitant la visita dissabte de l'handbol Mislata al carrer Boccaccio. L'equip valencià és tercer ara mateix, 5 punts per sobre de les gracienques, que ara són setenes. Una bona oportunitat, per tant, per poder fer una queixalada a la taula i de pas per treure's l'espina de la derrota a la primera volta, com ha dit la jugadora verd i blanca Mel Moreno.
Molt, molt important. A més, les sensacions de quan vam anar allà a jugar van ser bones, una segona part molt bona, que al final es va escapar per res, per petites tonteries, així que l'afrontem amb moltes ganes. És veritat que no, és un equip més o menys al nostre nivell, no penso que no es pugui guanyar, sí que es pot, però tenim aquesta espinita clavada, saps, del darrer partit i aviam si aquesta vegada ho podem solventar i podem guanyar-les, que perfectament podria passar.
Durant el Nadal, les sabadellenques han fet feina, sobretot física, per arribar en forma als primers partits del 2018. El repte que tenen ara entre mans és sobreposar-se a baixes sensibles, com ara la lesionada Irene García o també la de Clàudia Marrugat. Mel Moreno creu que a aquestes alçades del campionat tothom ja ha mostrat les seves cartes, però admet que els contratemps són importants.
Ara és la recta final, podríem dir, no? I fins ara s'ha anat fent, s'ha anat provant, s'ha anat coneixent els equips, les jugadores rivals, però ara que ja ho sabem tot, en principi el que s'ha de fer és anar a tope, coneixent els altres equips, coneixent-nos a nosaltres. Hem tingut una baixa molt important ara també al Nadal, que és que la Clàudia Marrugat també ha marxat, però bueno, no ens queda un altre que seguir treballant amb el que tenim i cap endavant.
Pel que fa al partit en si, al pavelló de Gràcia tenen clar quin ha de ser el secret per poder tombar aquest tercer classificat, un rival com l'handbol Mislata. Mel Moreno aposta sobretot per fer mal a les valencianes a la contra.
Si nosaltres defensem bé i correm al contraatac, aquí es pot fer molt mal. Es pot fer molt mal. Jo penso que és el que més hem d'intentar potenciar per aquesta segona volta. L'està molt bé a baix per córrer-ho tot. A més, segons les característiques que tenim nosaltres, som gent que no som gaire gran, que som bastant més ràpides. I sí, per què no? Tenim aquesta xistilla, doncs aprofitar aquest moment, aprofitar aquest treball que estem fent i per què no donar la sorpresa en aquest àmbit, en la defensa i pujar-ho tot.
Dissabte a les 6 es durà a terme aquest partit entre l'OAR Gràcia Sabadell femení i l'handbol Mislata. I encara en embol, el Creu Alta Sabadell rep el Parets a Cal Balsac aquest cap de setmana amb la intenció d'allargar el bon moment amb el qual van tancar el 2017. De fet, s'enfronten dues dinàmiques positives, ja que els creualtencs sumen 3 jornades sense perdre i el Parets 2 victòries consecutives. Els arlequinats no han pogut entrenar, a diferència del que deia mare del Gràcia Femení, durant totes aquestes festes, durant el Nadal, pel canvi de parquet que s'ha dut a terme al pavelló de Cal Balsac, el que suposa tot un hàndicap. Això sí, són per sobre del seu rival a la taula, ja que l'equip d'Irra Damunt és 6è amb 16 punts, 6 més que no pas el Parets, el 10è classificat. Per tant, si volen acabar entre els primers, el tècnic té clar que és primordial guanyar dissabte.
Tant aquest com penso com tots els que ens queden per davant, no? Tots els partits al final són 2 punts, són molt importants i penso que inclús jugant a casa hem de tirar-ho endavant com sigui, no? Realment, si volem estar a la zona alta de la taula.
L'últim partit del 2017 del Creu Alta Sabadell en vol va ser la victòria clara, contundent, per 11 gols de diferència contra el Pardinyes Lleidatà. Com dèiem, el conjunt arlequinat és 6è, però això sí, en la part alta podríem dir a tocar, ja que són a només 3 punts del segon classificat. Tot està molt ajustat en aquesta lliga catalana i, per tant, si segueixen la línia de les últimes jornades, i Radamont té molt clar que acabaran arribant als llocs capdavanters.
Al final, pràcticament és com l'any passat. L'any passat vam acabar els Nadals als descens, si no m'equivoco, segons classificats. Realment penso que ara estem bé. Mires la classificació i estàs mitja taula, però realment tu mires cap a dalt i hi ha un marge de 3 punts de diferència, no? Queda tota la segona volta per davant, queden molts enfrontaments. I sí que penso que tant el punt de Parets com tots els que venen per davant, realment el poder estar dalt o no, depenent de nosaltres mateixos.
Horari habitual, dissabte 6:45 a Cal Balsac per aquest Creu Alta Sabadell amb vol Parets, estrena del 2018 pels d'Irra Damunt.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Informacions en format més breu. El Global Bàsquet torna a la competició a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes aquest dissabte a les Illes Canàries. Els sabadellencs visiten l'Ademi Tenerife, un equip que és cué amb 5 derrotes i encara sense estrenar-se. Per contra, el Global només ha perdut amb els dos co-líders invictes de la categoria, com són l'Alcorcón i el Servigés Burgos. Malgrat tot, Òscar Trigo, l'entrenador, alerta que els tinerfenys són perillosos quan juguen a casa.
No és el millor viatge, perquè ja l'any passat vam tenir l'experiència de Canàries perdre una cadira, amb la qual un jugador es va quedar sense jugar. A més, Tenerife, les característiques de Tenerife, és un equip veterano, però és una pista molt complicada, amb molta gent que ve a veure el partit, amb molta pressió, molt proper. Bueno, no és un partit fàcil, encara que la classificació enganya, no? Enganya absolutament.
Tractant-se d'un equip veterà, Trigo assegura que saben adaptar-se molt bé a un ritme lent de partit, amb la qual cosa la recepta serà donar-li velocitat al joc en aquest partit a les 6 dissabte a la pista de l'Ademi Tenerife. A més, Josep Nicolàs ha millorat un lloc a la classificació del Dakar. El pilot sabadellenc és 8è a la general de la categoria Side by Side per buguis després de 3 etapes disputades. La d'avui, la quarta, té 114 quilòmetres d'enllaç i 330 d'especial amb sortida i arribada a San Juan de Marcona. I finalment, oberta fins al dia 31 de gener, la convocatòria per presentar historials per la Festa de l'Esport, que enguany arribarà a la 65a edició.
Yo, gente del Rappi, los conozco bastante.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I acabem ara sí amb l'amics del Pou, Nou Escorial, que disputa aquesta nit la segona eliminatòria de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Els sabadellencs reben el Ràpid Santa Coloma amb la il·lusió d'arribar lluny a la competició i arrodonir així una gran temporada. De moment ja són a la segona ronda i aquesta nit busquen l'accés a la tercera, tot contra un Ràpid Santa Coloma que és un clàssic del futbol sala, podríem dir, vingut a menys les últimes temporades, com ha explicat el tècnic i a la vegada jugador de l'amics del Pou, Julio López Julito.
Yo, gente del Rappi, los conozco bastante. Muy hace, por ejemplo, están pasando a nivel del senior una mala época, porque llevan tres años consecutivos descendiendo de categoría.
L'eliminatòria juga a partit únic aquesta nit al Palau Municipal d'Esports de Sol i Pedrís a partir de les 9. Un xoc entre l'equip dels Marinals, molt experimentat, i un Ràpid Santa Coloma amb un estil oposat, ja que està format bàsicament per gent molt jove. Per ser una informació d'última hora, el Centre d'Esports Sabadell jugarà davant del Badalona d'aquí a 3 partits, 2 de seguits a casa, i el següent desplaçament serà el dia 28 de gener, segons acabem de conèixer, en horari matinal, però no a les 12, sinó a 12:45. Per tant, el programa El Sabadell en Joc aquell dia arrencarà a partir de les 12. Fins aquí aquest Hotel Suís, el del dimarts, dia 9 de gener del 2018, amb el Toni González al control de so, fent bona feina, com sempre. Demà, a partir de les 2, tornem, per exemple, sabent com li va la cosa, com va la recuperació de Gerai Sabariego, jugador del Sabadell, que ara mateix milita a l'Olot i que es recupera d'una lesió de llarga durada al genoll. Que vagi molt bé. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm o @radiosabadell al Twitter. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.